Copa Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20, dimarts avui ja, 18 del 12 del 18, 18 de desembre del 18. Hores d'ara amb 5 graus, només a la ciutat de Lleida. Aquest matí, Lleida, a les 9 del matí, està entre 1, 2 o 3 graus, depenent de la zona, fresca. Boira intensa, buscarem com sempre la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visita l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra del records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, amb la Clara Sedano, busquem la previsió meteorològica. Clara, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida tenim cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i tindrem boires a la depressió central que podrien persistir fins al migdia. Temperatures màximes amb pocs canvis entre els 9 i els 12 graus. El vent, per la seva banda, bufarà variable fluix. Demà dimecres començarem amb cel ennuvolat i amb precipitacions dèbils i ocasionals a primeres hores, però la nuvolositat anirà disminuint al llarg del dia i predominarà el cel poc ennuvolat. La cota neu baixarà fins als 1.300 metres. Temperatures que es mantenen sense canvis, esperem mínimes d'entre els 3 graus sota zero i els 2 graus i màximes de 13 graus a Lleida i Balaguer, 11 a la Seu d'Urgell, 10 a Tàrrega i 7 a Viela. Acabem amb el vent, que bufarà variable fluix, tendint durant el matí a component oest fluix i moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Presó per a dos acusats de robar en 6 domicilis d'Alguaire i Belllloc. Els Mossos els van enxampar perquè van vendre alguns dels objectes robats en una botiga de segona mà. El govern de la Diputació de Lleida planteja un pressupost de gairebé 130 milions d'euros per al 2019. Els comptes estan marcats pel desplegament de la fibra òptica, un nou pla d'ajuts als ens locals i la concurrència competitiva. Per cert, que aquest matí s'ha desenvolupat amb la presidenta de la Diputació de Lleida, els vicepresidents i demés autoritats de la Diputació, la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació que s'ha realitzat a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida té 600 quilòmetres de carreteres perilloses i la Nacional 230 i la C14, les pitjors. Curiosament, aquest matí he pogut compartir doncs, uns minuts de xerrada amb Enric, amb l'alcalde de les Borges Blanques i president de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240, i em comentava que jo també creia que la N240 no surt amb aquest rànquing quan, déu-n'hi-do, la sinistralitat que té per quilòmetre. Però vaja, que Lleida té 600 quilòmetres de carreteres perilloses. 600! En plana local s'estan començant les obres per implantar el gir a l'esquerra des de la Rambla d'Aragó cap a la Universitat de Lleida. Es farà des de la dreta de tot, un carril des de la dreta anul·lant doncs, unes places de zona blava per poder fer un gir cap a l'esquerra, cap a la zona del rectorat, sense haver d'anar doncs per dins per la zona del centre històric. Parlem d'esports, on fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs mira, això ho posem a esports, però bé, podria anar en una altra secció, i és que membres de la penya Pericos de Ponent han denunciat el pub EGB de Lleida, que dissabte a la nit els va obligar a treure's la samarreta de l'Espanyol que lluïen tres dels seus components que van anar doncs, a fer el que es fa després del sopar doncs, de Nadals, d'amics, d'empresa, doncs, a passar una bona estona. Doncs, al cap d'una estona els van obligar a treure's les samarretes. Ja, vaja, no sé si és això, arribar ja a un límit que trobo totalment incomprensible, sigui quin sigui l'equip.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Estàs informat.
I ara sí, que arriba aquest moment en el que fem memòria, recordem tal dia com avui de fa 25 anys, un 18 de desembre del 93, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal?
Hola,
bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Escolta, de què es parlava?
Doncs la paeria estava ampliant la xarxa de punts de vigilància de l'eix comercial al carrer Cavallers. L'extensió de la vigilància també arribaria a un tram del carrer Tallada. Aquesta actuació va tenir un cost aproximat de 55 milions de pessetes, un projecte dins de la partida d'inversions de l'Ajuntament de Lleida per l'any 94, amb un pressupost aquell any que creixeria uns 500 milions de pessetes, un capital que aniria destinat al capítol d'inversions, o sigui, la vigilància en carrers que són una mica més conflictius. La paeria va iniciar la compra d'edificis al casc antic i el consistori va presentar el pla als veïns i comerciants. Va adquirir 5 immobles i en va negociar 8 més. L'Ajuntament començava a acumular el patrimoni que serviria de matèria prima al ARI. També Unió Democràtica de Catalunya, notícia, perquè reclamava més presència a les llistes locals pels pròxims comicis municipals en el decurs del Consell Intercomarcal. La senyora Glòria Paller era en aquells moments la responsable d'Unió Democràtica a Lleida. També van atrapar a dos furtius que caçaven isards a Ballesta, al Cadí. Agricultura va obrir expedients als dos caçadors. Els guàrdies de la Reserva Nacional els van denunciar. I acabem parlant de la nova audiència, l'audiència que s'havia de construir i encara estava a l'aire tot. El conseller de Justícia de la Generalitat, Antoni Isaac, va dir que la Generalitat havia complert els seus compromisos amb el Ministeri de Justícia. El conseller, en la seva visita a Lleida, amb motiu de l'apertura del cicle de Nadal al Palau de la Paeria, també va manifestar que s'havia fet una actuació anòmala a la presó i es va comprometre a escoltar els sindicats i també el director.
Bueno, escoltar sempre és bo. Sempre és bo.
Sí, sempre.
Mari Carmen, apa!
Fins demà.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales, te recomendaríamos proteger tu hogar así.
Perfuma toda tu casa con romero y un par de velas negras. Noto una presencia extraña en esta grieta.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja com ho havíem anunciat al principi del programa d'avui, ens acompanya l'alcalde de Lleida, el Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, com sempre fa... La veritat és que el Fèlix ja l'hem entrevistat d'altres vegades, però no pas com a alcalde, i per tant, et reitero la pregunta habitual. Ens podem parlar de tu?
Oi tant, només faltaria, eh?
Benvinguts, alcalde. Mira, justament, ahir feia un càlcul, per preparar quatre temes per comentar avui. Avui, Fèlix, no sé si ho sabies, fa 111 dies... que ets alcalde de Lleida.
Doncs no ho sabia, no. La veritat és que no porto el compte, no? El que sí que et puc dir és que cada dia és un gran dia per aquesta ciutat i aquesta és la feina que m'ocupa. Cada dia poder tirar endavant un projecte de ciutat, que és un projecte en comú, que l'hem de bastir entre tots i totes.
El passat 29 d'agost accedia a l'alcaldia després de la renúncia d'Àngel Ros. Tenint en compte el panorama polític i social actual i la proximitat de les properes eleccions, va ser un plaer accedir així a l'alcaldia o més aviat un problema?
No, això no és una, posició que ningú t'obligui a assumir. Vull dir, és una vocació. I per tant n'era conscient del repte que els reptes que tindria per davant. Per tant, estic tranquil, vaig assumir la responsabilitat amb serenitat, amb responsabilitat i sobretot, com et deia fa un moment, treballant, pensant amb els lleidatans i les lleidatanes. Això és el que m'ocupa tot el dia i per tant, bé, estic content, satisfet, ball tot el dia amb el somriure a la cara, que és important, i sobretot el que m'agrada és escoltar, m'agrada és estar amb la gent, m'agrada passejar pels carrers, entrar en contacte amb els lleidatans i les lleidatanes, que m'expliquen molt el que els preocupa i què és el que voldrien del seu alcalde, i això és el que faig, i ho faig content.
Quines són les principals fites que t'has marcat fins al maig d'aquest 2019?
Bueno, doncs
són... proper 2019.
Sí, sí, són vàries, La primera, important, és poder desenvolupar un projecte transversal i alhora intergeneracional, pensant en la gent gran. Aquesta és una ciutat que cada vegada la seva ciutadania es fa més gran, i per tant hem de bastir aquell projecte de futur a fi efecte de que els nostres grans puguin envellir amb confort, puguin envellir amb salut, puguin envellir amb un projecte de convivència, amb un projecte on ells es puguin relacionar amb els demés. Bé, és un projecte molt ambiciós, amb el que ja s'està treballant. De fet, d'aquí una estona signem un conveni precisament per combatre la soledat de les persones grans. És una de les peces dins d'aquest projecte marc que anem desenvolupant i que crec que veurà la seva eclosió a partir del mes de gener, febrer, quan ja tindrem tots els projectes en marxa, no?
És curiós, en una societat tan connectada,
sí,
com hi ha gent que està tan sola.
Exacte.
Això sí. No és una manera de parlar, però hi ha gent molt sola avui en dia.
Sí, sí, és així, per desgràcia és així. Nosaltres, doncs, hem de... Bueno, aquest programa es diu Sempre Acompanyats, i per tant és un projecte que, a més, hi té una gran dosi de voluntariat per part de la societat que envolta les nostres persones grans, no? Un altre dels grans temes que vull assumir, i de fet, vaja, sembla que sigui tot avui, no? És el pla d'emancipació de joves, i això passa per diverses línies, però especialment dues. La primera, avançar en termes d'emancipació pensant en l'habitatge. Avui comença l'enderroc d'un edifici del carrer Tallada que ha d'esdevenir a futur un edifici per a apartaments per a joves al centre històric, al carrer Tallada, cantonada Escales de l'Hereta. I l'altre eix sobre el que hem de treballar és la generació d'oportunitats, la generació de llocs de treball, i sobretot facilitar aquella demanda i l'oferta pensant en la gent jove. Amb aquesta línia hem posat en marxa altres iniciatives. Vull recordar que la Casa de Fusta, per exemple, que és aquest espai de coworking, que hi ha d'espai compartit, d'espai de treball compartit per les persones que ens escolten, un espai de coworking és aquell espai que comparteixen gent jove on posen a damunt de la taula projectes de caràcter professional que són, poden ser individuals o col·lectius, eh? I per tant aquest és un espai que també es va posar en marxa al centre històric i que acull joves de tota la ciutat que desenvolupen les seves capacitats professionals, i que també va en aquesta direcció, no? De quina manera som capaços de propulsar aquelles iniciatives que surt per la gent, per part de la gent més jove de la ciutat, no? Aquestes són dues línies molt pensades amb la gent, però hi ha un gran tema que a mi me preocupa moltíssim, que és el civisme. I per això estem treballant amb el que diem el projecte de la ciutat de valors, que espero que també al mes de gener, febrer, tindrem ja el document, la carta de valors de la ciutat, i que la podrem convertir en un paquet de mesures a fi efecte d'avançar en termes de civisme. Jo, és la queixa més important que tinc. És a dir, com nosaltres mateixos no som capaços de mantenir aquesta ciutat. Com nosaltres mateixos no som capaços de complir les mínimes regles de funcionament, el pacte social, no? De tenir el carrer net, de tenir els jardins endreçats, de tindre mascotes que compleixin amb el que estableixen les ordenances, no? És una cosa insòlita. I, per tant, jo crec que també té que veure molt amb l'autorgull, amb l'autoestima de Lleida. És a dir, si tots hi participem una mica més, doncs segurament tindrem una ciutat més endreçada, una ciutat més bonica, una ciutat més a gust de tothom.
Hi ha una altra àrea en la que crec que també s'hi està treballant, i ara m'agradaria saber si realment és un primer pas d'uns passos més profunds, i és tot el tema de la sostenibilitat, de l'ecologia, de la llei d'en Verd. Hi ha hagut un primer pas, i és la posada en marxa del pla pilot de la recollida selectiva porta a porta, de moment a zones de l'Horta i en algun barri un tram de barri puntual de la zona alta de Lleida, però sí que denota un, bueno, un primer pas en el que a priori, i segons ens explicava aquí un regidor de l'Ajuntament, s'ha d'anar més enllà o s'ha de pensar com anar més enllà d'aquí un any. És un pla pilot. D'altres notícies sobre tota aquesta àrea és que, per exemple, Ilnet estrenaran properament vehicles elèctrics. Tota l'àrea de sostenibilitat, l'àrea d'ecologia, és una àrea que sempre parlem a nivell planetari, però que va que a nivell d'ajuntaments també s'hi ha de treballar.
Sí, no, efectivament. Nosaltres formem part dels acords de París, el pacte dels alcaldes, que es diu, i a partir d'aquí ens ho hem de creure. És a dir, això no són capricis que pugui tindre un equip de govern, un alcalde en un moment determinat. A mi, jo des del moment que vaig assumir en el seu moment la responsabilitat de la sostenibilitat a l'Ajuntament, ja vaig pensar en el disseny d'aquest projecte Lleida-Envers, nosaltres també li diem la Revolució Verda, per esperonar a la ciutadania que participin activament de com i de quina millor manera podem avançar en aquests termes que estan pensats per més a futur, és a dir, hem de prendre decisions avui perquè el futur sigui un millor futur, és a dir, hem de prendre decisions avui pensant en els nostres fills i en els nostres nets, no? I aquesta és la clau de pensament, no?
Clar, suposo que també aquest és el problema, és a dir, la gent quan li dius de fer un canvi vol solució immediata. Però clar, suposo que això de... No, hem de fer aquest canvi perquè d'aquí un temps ho notarem. Suposo que aquest és part de la resistència que de vegades la ciutadania mostra davant de canvis i de mesures.
No, i que a vegades confonem les mesures amb l'estètica, amb el tenir una ciutat bonica. Hi ha mesures que tenen efectes immediats i altres que no. Per exemple, la bienalització, la pacificació de determinats carrers de la ciutat, per exemple, la implantació de les noves zones 30 a les noves zones 20 té un efecte mediambiental de forma immediat. La gent diu, home, no ens deixen córrer més. És per temes de seguretat de les persones? Sí, efectivament, però especialment també té un impacte vinculat al medi ambient, no? Aquestes són accions de caràcter immediat. Per exemple, doncs, l'extraordinari esforç que han fet aquests 3 anys plantant arbres, és a dir, el projecte dels boscos urbans i la croada en el sentit de plantacions noves d'arbrat que han fet que superéssim amb escreix el 30% que ens havíem fixat com a l'inici del mandat, és a dir, a principis del mandat havíem dit nosaltres plantarem un 30% més d'arbres dels que tenim. Aquesta xifra ja l'hem superada i encara ens queden tots aquests 2 mesos pel davant i tot just hem començat el nou bosc urbà dels Magraners que tindrà 200 arbres més. Bueno, doncs tot això forma part també d'aquesta política activa, decidida, valenta, de tirar endavant una revolució verda a la ciutat. El tema del carril bici. Aquesta setmana s'acaben les obres, divendres s'acaben les obres de la nova connexió del que diem eix nord-sud, que comunica la Bordeta fins la zona alta. No? Aquesta setmana s'acaba una peça importantíssima, que és la connexió de l'Avinguda Catalunya, tot just a tocar d'aquí. Però no, ningú s'ho pensava que fórem capaços de fer-ho. I això és una mostra de valentia a l'hora de prendre decisions i a l'hora d'avançar amb aquesta possibilitat de transport alternatiu, sostenible, no? I el mateix, pues, com tu feies esment, amb els nous vehicles d'Ilnet, que s'han adquirit i que paguem entre tots els ciutadans, vull dir, a través dels nostres impostos, van en aquesta direcció, o els nous autobusos híbrids que també arriben aquesta setmana i que possiblement abans de final d'any ja estaran en funcionament logístic, amb caràcter permanent, millorem, no? Uh-huh. Bueno, són aquestes les decisions que ens porten a avançar de forma decidida, insisteixo, en fer una ciutat millor, no només per avui, sinó també pel futur. I aquesta és la vocació que tinc com a alcalde de seguir fent, i en aquest sentit anirem prenent més mesures.
Alcalde, ja per acabar, potser no és un tema, segurament no és un tema estrictament municipal, però aquest divendres, aquest divendres hi ha reunió del Consell de Ministres a Barcelona, s'està parlant de l'aturada de país. No sé, ara ja com a Fèlix Larrosa del PSC, que difícil que és posar d'acord a dues persones que no es volen posar d'acord.
Bueno, jo crec que Vaja.
Quan dic dues persones, vull dir dos costats, dos fronts, o dos, digue-li com vulguis.
Bueno, no ho sé, jo crec que hi ha una vocació clara per part del govern de l'Estat d'avançar en termes de diàleg, de negociació, de consens, d'acord, no? Això em consta, jo ahir vaig estar a Madrid, i vaig estar a Madrid assentat amb el secretari d'Estat d'Infraestructures i vaja, vaig sortir molt satisfet de com va anar la reunió, perquè hi ha la vocació de tirar endavant projectes importants per la ciutat de Lleida. Per tant, que hi ha voluntat d'avançar a Catalunya amb totes les direccions, claríssim. És veritat que dos no s'entenen, no? Com és dos no...
Dos no discuteixen si no vol.
Sí, exacte, bueno, doncs... bueno, aquesta és la situació que ara en aquests moments estem vivint, no? I jo ho trobo insòlit, també t'ho he de dir, perquè que el govern de l'Estat no pugui reunir-se amb normalitat amb qualsevol de les ciutats de l'Estat, doncs ho trobo un fet insòlit, no? I aquestes proclames a l'aturada de país, he llegit que inclús algun regidor doncs no anirà a treballar, doncs no ho sé, potser haurà de dir quan treballen ja, perquè al final ja no sé ni molts dels regidors de l'oposició no sé ni el que fan, no? Doncs no anirem a treballar perquè estem en contra, bueno, doncs algun d'aquests regidors és diputat a Madrid, i ha fet aquestes declaracions, diputat a Madrid, i per tant té una responsabilitat representant els lleidatans i les lleidatanes, intentant treballar per obtenir un major benestar i per obtenir inversions i per obtenir accions decidides del govern de l'Estat a Lleida. Bueno, doncs no es dediquen a això, es dediquen a dir no anirem a treballar o pararem uns minuts. Jo, cadascú que faci el que vulgui. Pregunta, el govern de l'Estat pot o s'ha de reunir amb normalitat en qualsevol ciutat de l'Estat que es vulgui? Clar que sí. Només faltaria. No, Espanya és un ens polític i jurídic que jo personalment vull compartir. Jo crec en un estat autonòmic que avanci. Jo crec més en un estat federal, i jo el que vull és que Catalunya tingui les plenes competències a fi efecte perquè desenvolupi les polítiques que aquí decidim, però que això forme part d'una aliança d'interessos, d'història, de cultura, de tradició, està claríssim. I que, a més, en aquest moment, en un món tan global, en un món on tothom competeix amb tothom, el que és important és que siguem més forts. I més forts no ho fa un sol, ho fa quan va acompanyat. I ara poso un altre exemple. Amb aquesta reunió que ahir vaig tenir a Madrid, vaig manifestar que en matèria d'infraestructures anem de la mà dels altaragonesos. Aquelles persones que ens estan escoltant han de saber que quan parlem de Rodalies parlem del Montsó, Binèfar, Tamarit, Lleida. Que quan parlem de corredor del Mediterrani, transport de mercaderies, estem parlant de la línia que ve des de Saragossa, que va fins a Montsó i ve fins a Lleida, surt fins al port de Tarragona, i que els interessos que nosaltres estem defensant són els mateixos que estan defensant a Binèfar, o a Montsó, o a Fraga. I que això no es resol amb aturades ni es resol amb accions al carrer. Això es resol parlant, es resol amb paper i bolígraf, a damunt d'una taula, es resol negociant i es resol reclamant inversions, reclamant prestacions, reclamant polítiques actives a favor de la ciutadania. Al final hem de pensar que el que ens ha d'importar tot polític són les persones. Les persones amb les que convivim, les seves preocupacions, si estan a l'atur, quines noves possibilitats tenen de trobar feina, com estan de salut, com funciona l'educació, com avancem en termes de cultura, com avancem en termes d'habitatge. Això és el que ens ha de preocupar. I, per tant, sobre això, el que hi ha d'haver sempre és un diàleg obert i permanent, sincer, i, a més, que permeti, insisteixo, arribar a acords. Aquesta és la meva posició.
Alcalde, estem a 7 dies exactes de Nadal. 7 dies exactes de Nadal, no sé si podem aprofitar per desitjar bon Nadal a la gent que ens estigui escoltant.
No? Sí, tant. M'agradaria que els lleidatans...
Sembla que sigui molt lluny, però és que és una setmana.
Sí, és veritat, i part de responsabilitat la tenim nosaltres, perquè ja fa dies que vam obrir les llums de Nadal, a més aquest any hem estrenat una nova llum, hem posat un arbre fantàstic a la plaça de la Paeria, on la gent
cert, és l'arbre dels selfies.
Sí, exacte, bueno, sí. Jo ho he vist, la gent es fa les fotos, està molt bé. Jo voldria que els lleidatans i les lleidatanes passessin uns dies en pau, que passessin uns dies al costat de les persones que estimen i amb les persones que els estimen, i espero i desitjo que l'any que ve sigui un any pròsper, com s'habitua a dir, no? Però espero que per la ciutat també sigui un gran any en el que m'agradaria que la Sovella ja fos la candidata a Patrimoni Mundial de la UNESCO. M'agradaria que aquests projectes amb els que estem treballant tinguessin la seva plasmació, aquests nous parcs, aquests nous espais, aquests nous carrers, no? que formin part del paisatge urbà, i que els lleidatans i les lleidatanes el gaudeixin.
Félix Larros, alcalde de Lleida, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved, revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar o Land Rover Approved en Portoles, Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida.
Passem de 3:15, ara parlem de barris, Cosme.
I bé, Ricard, ens fiquem a caminar, i ho fem sempre amb el món dels veïns. Els veïns i les entitats veïnals de la nostra ciutat de Lleida. És un atansament amb un micròfon obert i també un altaveu perquè escoltin les reivindicacions, aquelles necessitats que tenen, i també, com no, totes les realitats. Avui anem a parlar d'una entitat veïnal relativament jove. Estem parlant del Turó de Gardeny, i allí tenim també amb un president que, bueno, que han canviat coses també d'aquesta zona i que tenen encara ganes de fer moltes més coses el proper any. Adolfo Roquer és el seu president. Benvingut i bon migdia.
Hola, bon matí.
Bé, parlem una mica, per aquells que no ho sàpiguin, es va crear per necessitat aquesta entitat veïnal?
Sí, realment se va crear per una necessitat i unes mancances, perquè estaven descuidats, perquè això és un problema que m'imagino que passa a tots els barris que estan al voltant de Lleida, pues que ens sentim una miqueta ahí abandonats o una miqueta atiguisats, no? Vull dir, sempre som al final de tot, i és clar, pues ahí no se tenen els mateixos serveis que se tenen a los altres barris.
Quan se parla una mica del Turó de Gardeny, què és el que abarque?
Home, el Turó de Gardeny, quan nosaltres parlem del Turó de Gardeny, nosaltres estem ubicats en la zona 9, que perquè no conego...
Sí, expliquem-ho una mica.
La distribució de Lleida i persones, Lleida està dividida en zones, nosaltres pertanyem a la zona 9, la zona 9 pues nos agafa lo que és barri de la Mariola, barri Turó de Gardeny, barri de lo que és joc de la bola i camp d'esports. Això tot i la part de l'escorxador. Això és el que, diguéssim, ens agafa el que és la zona 9. Que quan parlem de zona 9, pues abarquem tota aquesta zona, i realment les reivindicacions nostres pues no solament han set per el que és el Turó de Gardeny en si, sinó són per la zona 9. No? La zona 9 som l'única zona de Lleida que no té un poliesportiu, per exemple, per dir algo molt notable. La zona 9 té un monument històric, que és el Turó de Gardeny, on està, malgrat dir-ho així, està deixat de la mà, és a dir, perquè no solament està deixat de la mà el castell o tot el que era, de fet, quan estaven els militars estaven molt més cuidats i feien molt més goig que no ara, no? Ara mateix tenim un espai que té un camí preciós per poder anar a passejar amb família, ara que està tan de moda fer esport, pues per poder anar a fer esport, i és impracticable totalment, i bueno, i està molt deixat, la veritat.
D'alguna forma heu tingut trobades ja pues, amb el Félix Larrosa, que és el que en aquell moment tenia urbanisme i que ara és l'alcalde de Lleida. Heu tingut alguna trobada?
Sí, hem tingut trobada en diferents etapes, com molt ben dius, abans que era el regidor d'urbanisme i ara que és alcalde. Vull dir, hem tingut les trobades de les dues. Malauradament, això, el problema que sempre radica és que l'Ajuntament, en aquest cas, li sembla que no fa res o no fa res que nosaltres, diguem, no notori fins que no està a la premsa, fins que no està a la tele, fins que no està a la ràdio, fins que no passa alguna cosa. Vull dir, totes les administracions no sé per què, però les has d'estar espentellant constantment en premsa, en televisió, en ràdio, en algo, perquè puguen anar espentellant. De fet, el turó, nosaltres ho hem dit sempre, no? Vull dir, i al dir no el turó no me refereixo sinó al barri, sinó al turó físic, on està el castell de Gardeny i tot el turó de Gardeny, que si s'hagués fet amb petites intervencions, de fet, des de que s'han aprovat els pressupostos participatius, enguany és el segon any, nosaltres hem reivindicat sempre el mateix, vull dir, l'habilitar l'espai del camí, començar a arreglar perquè la gent de Lleida pues, pugui conèixer un turó i l'altre pues, anar fent petites intervencions, perquè jo penso, o pensem la gent del barri o la gent que representem en l'associació Turó de Gardeny, que si se fessin petites intervencions és molt millor que no quan ara se li parli o se li diu d'arreglar i te contesten no, és que fan falta no sé quants milions d'euros. Esclar, ante una animalada de diners així, nosaltres què hem de dir? No? Vull dir, no podem dir res. No?
És una síndria bocins. Vosaltres voleu una síndria bocins, no?
Sí, perquè en petites intervencions se van fent coses, vull dir, si un any arreglen el camí, si un altre any arreglen les valles, si un altre any van repoblant la lleta seriós.
La serreta,
vull dir, van fent petites actuacions i realment, quan te n'adones compte en 10 o 12 anys, perquè si nos adonem compte des de que això se va adquirir per l'Ajuntament allà a defensa, si s'haguessin anat fent petites intervencions de conservació, perquè després tenim un problema aquí a Lleida, que és la conservació de los espais. Mm. Vull dir, se fan molts espais nous, però aquests espais nous no s'estan realment fent les intervencions que realment lo pertanyen. I torno a lo mateix. Jo me dic de mi, del nostre espai, però si nos dones una volta i per Lleida, pues, òbviament això és repetitiu a altres barris, no? Perquè nosaltres hem parlat a altres associacions i nos diuen el mateix.
Per exemple, amb la FAP heu de tractar aquest tema?
Sí, bueno, en la FAP, de fet, se va presentar fa poquets en la Comissió d'Urbanisme, penso que del mes passat, i el senyor Feli de la Rosa, perquè nosaltres li van demanar a través de la FAP i a través de l'Associació d'Amics del Turó de Gardeny, de la qual nosaltres som socis també, és a dir, som socis, en aquest cas, jo personalment, a nivell personal, i som socis a nivell associatiu, com hi ha altres associacions, i la FAP mateixa, que està ahí ficada també. Pues vam demanar per el tema de les muralles unes petites intervencions i se va habilitar aquests 50-60 mil euros que se van parlar el mes passat. Per petites intervencions, però esclar, és que això és el que fa falta, petites intervencions, vull dir, si no cal... Perquè...
Teniu trobades, Adolfo, Sant Ignasi, instituts, amb vosaltres, amb Mariola, amb los del Temple d'Escorxador, teniu trobades periòdiques o no?
Tenim trobades, és a dir, amb l'única associació que no tenim trobades, malgrat sigo així, és amb la de la Mariola, tenen unes desavenències que no hem pogut limar mai, vull dir, i ja cada vegada són més insalvables, perquè, esclar, això s'està inquistant, però amb el resto sí, amb la FAP, Instituts Sant Ignasi, vull dir que sí tenim. Per què? Perquè tots tenim en camí de la Mariola, vull dir, amb tots tenim unes bones relacions, perquè nosaltres... Són homes de pau, són gent que parla, que dialogue, que el que passa que és clar, també en diem la veritat. Vull dir, a vegades per la veritat no t'agrada sentir-la a tothom, no? O no la mires con la crítica constructiva que nosaltres la volem interpel·lar, no?
Adolfo Roque, parlem de reivindicacions i són bones sempre de fer-les i per això teniu aquest altaveu obert, però també m'agradaria saber, ara quan arriben dates d'aquestes de Nadal i tal, feu actuacions especials, feu coses novedoses, feu alguna cosa d'aquestes de dir, mira, és una cosa que hem ficat, perquè les entitats estan caracteritzant per les seves singularitats, no? Uns que fan la transsèquia, l'altre que fa les bruixes que havien fet fins ara, no? Cadascú l'aplec de l'horta, no? Hi ha moltes coses. Vosaltres teniu alguna característica pròpia singular?
No, característica pròpia no. Tenim característiques que fem per la jovent del barri, és a dir, el dia proper 30, el proper 30 de 11 a 1 del migdia, fem una torronada on recollim i donem regals a los petits, perquè, esclar, nosaltres som una associació, com ben has dit, jove.
Jove i petita, jove i petita, en principi, sí.
És a dir, petita, on que tenim, per exemple, 285 famílies associades.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, n'hi ha més petites que la vostra, eh?
És a dir, que en els anys que portem estem treballant molt dur, la veritat, intentant que la gent col·labori, això és algo que realment és complicat, i ja ho sabeu prou altres perquè parleu amb tothom, és a dir, que la gent pues, realment li costa participar, però nosaltres, per exemple, el dia 30 fem una torronada on ajuntarem amb tots els nens jovens, li donarem un petit obsequi, farem una torronada on li donem una copa cava i uns torrons a tot el que vingui per allí, i això ho fem cada any des de que hem començat. I el dia 4 de gener farem el que és el patxer real, la recollida de les cartes de los nens. Són les dues activitats que cara...
Que feu de cara al Nadal, no?
De cara al Nadal fem. Nos agradaria fer molt més. També vull reivindicar que som l'única associació de Lleida que no té subvencions.
Que no té conveni de subvenció.
Vull dir, nosaltres no ens hem ficat mai en aquest punt, I, bueno, i són coses que ens estan costant, però realment estem molt orgullosos de la gent.
No caldrà justificar, llavors, eh?
No.
No caldrà, Adolfo, no caldrà justificar, eh?
Sí, no els tenim que justificar a los associats.
Sí, però no caldrà l'Ajuntament presentar després factures.
No, burocràtic no, la veritat que no.
Per acabar, si ens estan escoltant del Turó de Cardeny i tenen alguna reivindicació, on us troben habitualment?
Nosaltres estem tenim un despatx a l'Institut dels Templers,
sí.
Allí tenim el despatx, i tots els dijous per la tarda, sobre les 8 de la nit, tenim una pàgina web també, que és barrituródegardeny.cat, que estan a disposició per poder requerir-nos, enviar-nos o consultar o fer el que vulguin, i a la mateixa pàgina està el telèfon nostre, que se poden ficar en contacte directament amb mi per lo que calgo i pues per aclarir qualsevol cosa.
Més a més, si creieu a la providència, sabeu que teniu la Mare de Déu de Cardeny, que també va ser una reivindicació de mossèn Gerard Soler, que vull dir aquí públicament, va lluitar molt perquè la tinguésseu a on correspon ella.
Exactament.
Adolfo Roque, moltíssimes gràcies per tu, per la Junta Directiva i per tot el barri, que passeu unes felices festes i seguirem en contacte.
I moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i aquesta oportunitat de parlar i reivindicar.
Moltíssimes gràcies. Bones festes.
Gràcies a vostè. Bona tarda. Adéu.
Bueno, ja ho veu, Ricard, aquí cadascú pues, diu la seva, i clar, per això està que l'octava obert. Bueno, jo pràcticament, ja sabeu, la setmana que ve no estaré amb vosaltres, la següent tampoc, bueno, tenim unes dates una mica de vacances, no?, que també ens les mereixem, també, penso també. Jo. Si vostès tenen alguna queixa, si vostès volen fer alguna consulta, jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. I tu, Ricard, explica el teu WhatsApp. Apa, per tu, per la teva família, Ricard, i dos companys de la casa, bon Nadal.
Gràcies, Cosme. Doncs el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia.
Apa, cobrim aquesta finestra del record.
Pues molt bé. Continuarem parlant d'oficis i de gent desapareguda.
Ah.
Les arengaderes i els cabrers, que passaven abans pels pobles a vendre arengades i a vendre llet de cabra.
Ah, passaven... llet de cabra.
Sí, sí, els cabrers passaven amb el ramat i munyien, tu baixaves amb el pot i munyien allí directe de la cabra.
Al moment, eh?
Al moment. Això era de proximitat.
Sí, 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 senyor.
És a dir, parlarem de la Maria Molí i la Beppe del Sereno, que eren les dues dones que cada matí, quan el dia apuntava amb un cabasset al cap, on duien les arengades, passaven per tot el poble de Serós, deixant sentir la seva cantarella. Dones, sardina! Oferint d'aquesta manera el producte que aleshores era típic d'esmorzar, és a dir, l'arengada. Hi havia molta gent que es feia un plat de sopes i damunt una arengada, o mitja, segons les possibilitats de la família, perquè a vegades una arengada es partia entre tres. Cal dir que el preu d'una arengada era de 10 cèntims, i si en compraves dues, el cost era de 15 cèntims. I és que això de les rebaixes ha existit sempre. Però més a part, aquestes dues dones eren molt populars a Serós. Reconeixement i homenatge a aquelles persones d'aquí o d'arreu que van fer de la seva feina una institució personificada. Per la seva banda, els cabrers eren els que passaven pels carrers del poble amb un ramat d'unes 20 cabres i que tocaven una esquella anunciant el seu pas. Les dones, a les cases, o la canalla, en sentir el toc de l'esquella, baixaven amb el pot i al mig del carrer el cabrer parava el seu ramat i es posava a munyir la llet de les cabres directament al pot de la compradora. Cal dir que el més popular va ser el matrimoni que durant molts anys van passar amb el seu ramat pel poble de Serós. Ell era conegut com el Garrido i era tan popular que ho feien com ho van ser les arengaderes. Cal dir que el cost de la llet era de 10 cèntims el quart de litre, és a dir, 40 cèntims un litre. I si portaves un pot, doncs mira, t'omplien el pot fins dalt encara que fes més d'un quart de litre.
Mira.
Diu que costava un xapot, i un xapot eren 10 cèntims, però la gent d'avui ja no sap ni el que és un xapot ni el que eren 10 cèntims d'aleshores. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que no es fa bona olla amb aigua sola.
No, no, senyor. Gràcies, Joan.
Adéu.
I anem ja directes cap a la una.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos al Senado porque hasta allí han llegado los ecos de esa sesión previa de la que estamos pendientes esta mañana en el Supremo sobre el caso del proceso independentista. Los secesionistas han acusado en la Cámara Alta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lavarse las manos ante una sentencia que aseguran ya está decidida. María Daván.
La portavoz de Esquerra, Mireia Cortés, aseguraba que el error de los independentistas ha sido creer que en España los derechos civiles estaban garantizados y no es así, apuntaba.
Porque los poderes del Estado quieren condenar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Porque los poderes del Estado no quieren aplicar la ley, sino un castigo. Porque los poderes del Estado no quieren aplicar justicia, sino venganza. Y usted aquí, señor Sánchez, una vez más, se lavará las manos.
Cortés ofrecía diálogo a Sánchez para hablar de todo, pero a la vez le preguntaba si ha mandado 9.000 policías a Barcelona para apalear a los independentistas el próximo viernes.
Una alerta del Consejo de la Juventud de España. Casi la mitad de los jóvenes está en riesgo de pobreza y exclusión social. Piden al presidente del Gobierno que se tomen medidas. Maribel Sánchez.
Es el colectivo más afectado por la crisis económica y a las puertas de 2019 sigue presentando los peores datos de paro con un 29% y temporalidad con un 57%. Eso les impide emanciparse y tener hijos y siguen tirando del colchón familiar los que lo tienen. Desde el Consejo de la Juventud, Alejandro Delgado habla de una sociedad pobre y desigual.
La mitad de la población juvenil está en riesgo de exclusión social. Aún estamos a tiempo de tomar medidas para que esto cambie. Les tenemos un presente.
Piden una reforma del Estatuto de los Trabajadores, incentivos a la contratación, fomento de la natalidad y del alquiler.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Ray?
La noticia sigue en Huelva. Cientos de vecinos de Nerva se concentran a esta hora frente al ayuntamiento de esta localidad. En unos minutos vamos a hablar con el director del Instituto de Nerva, en el que trabajaba Laura Luelmo, la profesora asesinada. En las últimas horas, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil han estado inspeccionando la vivienda que alquiló Laura en el municipio de El Campillo. No dejamos Andalucía, los cultivadores de droga siguen agudizando el ingenio. La Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones móviles de cannabis. Los agentes han intervenido más de 1.000 plantas de marihuana ocultas en dos remolques de camión de más de 12 metros de largo. Esto permitía transportar la droga para su distribución o para ocultarla. Hay 3 detenidos. Y en los pasillos del Senado, el ministro José Luis Ábalos acaba de matizar sus palabras cuando habló de la España casposa vinculada a los toros y a la caza. Hoy José Luis Ábalos ha dicho que es aficionado a los toros, de hecho su padre fue novillero, y niega que hiciese referencia a los taurinos cuando habló de la España casposa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Leo Messi, Corrochano, recibe la bota de oro.
En unos minutos va a ser. Está previsto que este jugador, el futbolista Leo Messi, reciba en Barcelona un nuevo galardón. Va a ser en la antigua fábrica Estrella Damm. Cuéntanos, Elena Condis.
Un gran despliegue de medios de comunicación. Estamos aquí aguardando la llegada de Leo Messi. El argentino va a recibir la bota de oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas por sus 34 tantos la pasada temporada. Es el segundo año consecutivo que Messi recoge este galardón. Es su quinta bota de oro y ya supera con una a Cristiano, que tiene 4. Al acto van a asistir directivos del Barça y también compañeros de Messi, entre ellos el segundo capitán Busquets, que ha llegado una hora antes del acto, que va a empezar a partir de la 1:30 del mediodía.
La otra noticia de la mañana es la destitución de José Mourinho como entrenador del Manchester United, y acaban de anunciar la Federación Española de Boxeo boxeo, el fallecimiento de María Jesús Rosa. Ha sido a los 44 años de edad y fue la primera campeona del mundo de nuestro país en esta disciplina, en boxeo.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Marta. Bueno, han pasado ya 3 meses del secuestro en Níger del misionero italiano Pierluigi Macali. En El Espejo os vais a acercar a esa inquietud que tienen, lógicamente, los compañeros, su gente.
Pues sí, no hay información cierta sobre el lugar donde se encuentra retenido ni sobre los pasos que hayan podido darse para liberarlo, aunque el obispo de Niamey confirmó días atrás que tenía certeza de que el misionero se encontraba bien. La misión de los Padres Blancos en Bomoanga, donde ha trabajado este misionero más de 11 años, se ha cerrado y los religiosos y religiosas se han trasladado a la capital, Niamey. Los cristianos de la zona viven con angustia la falta de noticias y se preguntan cómo será su Navidad este año y cómo la vivirá el padre Luigi. Para mantener viva la esperanza del pueblo, sus compañeros están leyendo y haciendo circular algunos de sus escritos. Por ejemplo, en la Navidad de 2017, el padre Luigi instaba a no perder la esperanza y recordaba que la vida está hecha de alegrías y tristezas que el mismo Dios ha querido compartir y abrazar. Más de las cosas que decía el padre Luigi Macali, las contamos en un ratito. En el
Gracias,
espejo.
José Luis, y las escucharemos. Estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
I ara sí que sí, ja respire Nadal en general i també aquí a la Nacional 240 i sobretot a la secció de gastronomia, la nostra recepta de la setmana. Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco,
com
bon
estàs?
Dia. Bé, molt bé, molt bé. Molt la veritat bé. És que sí, sí. Aviam, ens ho van fer començar a viure fa un mes i mig, el Nadal.
Sí, és veritat.
Però realment estem a una setmana, perquè
ara
dimarts
ja sí.
Vinent és Nadal. Per tant,
ara,
estem a una setmana.
Ara ja la cosa ja està a tocar, ja una mica de nervis, ja compres, que no falti de res, no?
I hi ha una cosa que s'associa molt a Nadal i és seure's a taula.
Home, i tant. És que jo no m'imagino Nadal que no sigui, no?, un dinar, un sopar,
clar.
Un plat concret, no?
I seure's a taula i, escolta, hi ha plats que són típics de cases, això n'hem parlat algun dia.
Sí.
Pues a casa meva és aquest, a casa teva és aquest, i cadascú té aquell plat que quan el prove, quan l'olore, quan li serveixen a taula, diu, ui, me'n recordo, no? Doncs quan era petit o quan els meus padrins m'ho feien o els meus pares.
Clar,
tothom
això...
tenim aquest plat.
Ho hem anat preguntant, de fet, als nostres cuiners residents quin era el plat que els feia dir això és casa, no?
Sí.
Allò
sí,
he tocat
sí, sí,
casa.
Sí, sí, sí.
Jo crec que ara aquest mes té més sentit encara aquesta
sí,
pregunta, no?
Sí,
perquè
sí.
El Nadal és més especial. Suposo que el nostre cuiner resident d'aquest mes de desembre també deu tenir el seu.
Suposo. Toni Márquez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Toni?
Tens plat d'aquests que quan l'olor és el veus dius, me transporta en una època?
Tinc tres.
Mira.
Tinc molts. Tres. Gràcies a Déu. Però tres que fem cada Nadal, que repetim cada Nadal, i cadascú té el suc.
Te'ls demanen, sí. Ja.
Sí, sí, però parlem de casa, eh? O sigui,
de casa.
Que tenen
sí.
La seva... Sí, sí.
Perquè aquí
és tradició,
ve l'altra pregunta. Per Nadal, Toni, a tu et toca cuina també? O sigui, no tens lliures, no, a casa?
No, en lliuro. La nit de Nadal, si Déu vol, sempre faig jo el menjar a la casa que sigui de la família que toqui aquest any.
Ah, o sigui, encara que no toqui casa teva?
Correcte.
Ah, mira tu,
sí, sí.
Que llestos a la teva família,
bueno,
començaven.
A veure, has de facilitar que continuï la tradició, perquè si no, és que és molt lío, però una casa s'ha d'entendre que les famílies, no perquè sigui més gran cada vegada, perquè curiosament estem en un moment que no se fan molt grans, però la veritat que és un embolic, eh?
Sí.
Que comences, que si los canapés, que si los embutis, que si los...
Bueno, també ens compliquem una mica la vida, les coses com
sí,
siguin.
Sí, sí.
De totes maneres, Toni, escolta, dels tres, trien un, i fes-nos en partíceps de quin és aquest plat que dius, aquest és el que em transporta.
Però potser fliparàs, eh? És sorpresa total.
Segur que fliparé.
Perquè és un plat combinat, o sigui, amb l'arte de la Maribel, que de jove va ser carnicera,
sí.
I després el guiso jo.
Ah, perfecte.
Fem un tàndem meravellós.
Sí.
Bueno, pues os dic, és un pollastre farcit.
Uh-huh.
Normalment agafem el capon, ja l'encarres i te'l crien per tu, i te'l porten sacrificat, i fantàstic, no? Llavors Maribel el desosa.
Feina complicadíssima,
és,
eh?
Sí, sí, és de veritat, o sigui, has de tindre molts coneixements per deixar tot sencer, muslos, aletes, tot, i després embotir. Clar. Ella, pues, li fa, bueno, salpebra, llavors fica carn picada, que podeu ficar una llonganissa sense la pell, mm-hmm. fica prunes, fica pinyons, fica pebrote escalivat, le fique olives farcides, le fique bacon, bueno, pues fa el plena, no? Pues, i tot a tir, és molt, molt xulo. I després, l'art que té, que s'impressiona, és quan el corde. I el corde, que sembla després com un morcón o, saps? Com una botifarra sí. gegant, sí, sí, no? Sí. I ahí és quan ve la meva feina.
Allò ja...
Ja està tadet, està ben xulo. I jo agafo, pues, bueno, cassoleta, el dorem, el treem, i venga, molta cebeta, molta cebeta, molta cebeta, un toquet de llaurer, espècies al gust, no?, perquè l'has de donar un toc de fantasia. Som al Nadal, coina. Llavors has de ficar toquets aromàtics que no se fiquen mai, però...
Quins poses, tu?
A mi m'agrada ficar clau, canela, també un toquet d'herbes d'aquí, de Lleida, com el timó i cosetes mm-hmm. així, no? I a la meva casa, o sigui, tenim l'aroma que parlàvem abans, hi ha una orenga mm-hmm. natural, d'on van néixer, que té una olor molt, molt...
Que és
única.
Que l'has olorat tota la vida, que exacte. Quan l'olores dius, vale, és aquesta.
Exacte. Llavors, pues, bueno, molta cebeta, ratllem tomata...
Però això per fora tot, perquè està tancat,
sí,
ja.
Sí, sí. No, el pollastre l'has marcat, l'has fregit, l'has apartat, i amb l'oli que et queda, la cebeta, la tomata ratllada, sense pell, all. I llavors... aquí fas com una mena de rus. Fiques les herbetes, flambeixen una mica amb licor, també al gust, i aquí ja pues, vas fent el sofregit. Li fiques caldo, perquè, evidentment, fem una sopeta. Uh-huh. Però abans de fer la sopa fas un caldo que nosaltres li fiquem inclús xirivia, per donar un altre toquet, no? Bueno, doncs aquí el caldo li fiques la salsa que estàs marcant, la salsa al vostre aire, i llavors fiques el pollastre dintre i vas fent xut-xut i vas fent la reducció. Després la portaràs los fruits secs al gust.
Ah.
I Jacob, nosaltres li fiquem molta pruna, li fiquem també panses, figues no, però pues, o sigui, fruits secs al teu aire.
Sí.
Treus el pollastre, tens la salsa, i el fem un dia abans, I llavors tallem el pollastre, pues, pensa de que si tenim una mica d'imaginació, un medalló, uh-huh. que veus...
El farcit, que queda al mig.
Que nosaltres, una cosa no t'he dit, és que també li fiquem ou. Llavors, bueno, ja està decorat. Uh-huh. Ja està decorat. I per damunt, napes amb la salseta aquesta plena de
substància, no?
Substància de tot, i a més amb els fruits secs, i ja decores al gust. Però està impressionant. Hosti, els nanos repiten i, claro, bueno, però... i s'emporten cap a casa. Saps
és
que
Nadal...
fa tres programes parlant del tàper? Doncs pues aquí és quan comença la història del tàper.
És que t'anava a dir, Toni, perquè clar, no vindrem a sopar a casa vostra, però si ens vols guardar un parell de tàpers pel Ricard i per mi, després estarem encantats.
A Maribel, que faci un pollastre més.
Una miqueta més.
I us passeu i el trasteu.
Això mateix.
Home, té molt bona pinta.
És Nadal total, aquesta sí. recepta que ens has dit. A més, m'ha agradat molt això de que sigui en equip. Aquí tenim cadascú el nostre rol, ella, no?, que és una experta en la matèria.
No, és una passada, o sigui...
A més, això està bé també de poder-ho preparar el dia abans, perquè és que, si no, clar, la data assenyalada sempre hi ha dues o tres persones que no surten de la cuina.
Clar.
Evidentment.
Sí. És un problema, també. Quanta estona de cocció tindria, això, aproximadament, en total?
En total, pensa que seria una hora i mitja, més o menys.
Hora i mitja,
sí,
reunidor.
Perquè s'ha de fer a foc molt lent. A veure, tot això se pot allargar 3 hores, que és lo normal de cada casa, no? O més.
Però això t'hi pots posar a la tarda del dia abans.
Sí. Nosaltres, com tenim marxa de focs, molta canya de combustió, pues, los tempos se van reduint, no?
Escolta, ara que dius això, perquè aquest plat on el cuines? A la cuina del restaurant o a la de casa?
Ara el restaurant.
Ah, amigo. Trampa.
Eso te dic, home, quan ha dit la potència de cocció, dic caram.
Clar, clar, és que és això. O sigui, te'n recordes que ja va haver un programa que et dic que era el transportista del menjar.
Claro,
o sigui,
claro.
El fem a casa i el portem a la casa que toca.
Correcte.
No? Però sí, el fem al restaurant per... Ja amb el curro que t'hi fica, amb el pollast i tal.
Per les quantitats que parlem, sí, és més còmode sempre.
Més còmode, tens les eines adequades i... Bueno, és la... alguna sort han de tindre, no?, a part sí, de treballar
sí,
tot el Nadal.
Exacte. Clar, mira, sí, està molt bé que ho diguis això, perquè està... hauríem de recordar i allò, fer una abraçada enorme, no?, a tots els professionals que treballeu en dies com aquests, no?, que, doncs, restaurants, no?, que anem en família a celebrar i penses, aquesta pobra gent aquí treballant, no?, sí, d'aquests dies, no?, que són tan, tan familiars per tothom. Per tant, també hem de posar en valor aquesta feina, en aquests dies.
Jo estic molt agraït de la gent que nos ve, que considera això, si nos tracte, o sigui, inclús els cambrers, amb carinyo, no els tracten com si fos un cambrer, o sigui, tenen en compte que el Nadal també és per nosaltres. I compartim, i a més, analista, o sigui, no és unes festes que per nosaltres són lucratives, o sigui, treballem amb la mateixa història de tot l'any. El que passa és que hi ha productes nadalents i són els que han de saber elaborar i fer i fer-te sentir que estàs al Nadal, no? I és una feina molt important que jo, de veritat, des d'aquí, una abraçada molt forta a tots els treballadors i empresaris de l'hoteleria.
És veritat. Sobre aquestes dates ens en recordem especialment.
A més, recordem que el restaurant Atjo, vosaltres tanqueu el 24 i el 31, però obriu per Nadal, per Sant Esteve i el primer dia de l'any. Per tant, esteu al carrer Templers número 3, al telèfon 973-266-155 i a restaurant japonès a internet, ho dic perquè si ens esteu escoltant i dius és que jo una d'aquestes menjades no la tinc resolta, doncs menjareu com a casa al restaurant.
Parleu amb el Toni,
a
veure si encara hi ha taula.
A més el 24, o sigui, tanquem a la nit, però al migdia
estem
fent dinars per endur. Sí,
el 24,
que el meu ja és un bici.
Sí. Molt bé, doncs escolta, Toni, mil gràcies per haver compartit aquest trosset de Nadal amb nosaltres.
Que tingueu unes festes fantàstiques, meravelloses, i llenes d'amor i de cava.
Igualment, igualment.
Gràcies, Toni.
Doncs, Ricard, tu i jo agafem aire, que ve la Leïda.
Jo això m'ho posaria al tàper, també, del que hem parlat avui.
No, jo, tot el que explica el Toni cada setmana, jo em faria tàper el dia següent, segur.
Va, fem una pausa ràpida i a veure què ens posem.
Som-hi.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza
y también se escucha.
Mis recuerdos en la Navidad con la radio son precisamente con la radio puesta en el coche, camino del pueblo, para esa cena de Nochebuena en familia. ¿Y los tuyos, Fernando?
También estaba yo en camino, en un coche, escuchando la radio con mis 5 hermanos y mis padres, dirección Granada, para pasar la Nochebuena con mi abuela.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en el Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en el Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
When you can wear what you...
Ho vam dir la setmana passada i, de moment, la Lídia i jo hem complert. Ricard Álvarez, portes alguna peça de brilli-brilli?
Bueno, bon dia, sí. Porto una cosa que brille.
Sí? Ah, doncs escolta, a veure. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia.
Ella porta els brillos al jersei, no?
Ah, sí.
Estupenda, com sempre.
M'encanta brillar.
jo he optat per arracada. Tu què, Ricard?
Doncs mira, jo porto dos pulseres de cuir.
Sí?
Que les tanques són metàl·liques, però que brillen.
Bueno,
que brillen molt.
Vinga, va, t'ho agafarem, t'ho acceptarem.
Acceptamos pulpo, però està justet, eh?
Està justet, ja ho sé. Era per fregar el 5, només,
bueno,
això.
Bueno.
Que exigents.
T'ho compré perquè estem d'esperit nadalenc i estem de bones,
poca
eh?
Poca broma, que estem a 18 de desembre,
ja.
I anem a acomiadar l'any amb la Leida avui.
És veritat, l'últim programa d'aquest any.
Se m'ha fet llarguíssim, se m'ha fet curtíssim.
Aguantar-nos, vols dir?
No ho he dit, s'ha fet supercurt.
Desembre ha passat que no ens n'hem enterat i ja estem a sobre de Nadal. Jo crec que tenim, de moment, no? Ens vas donar idees de vestuari, de maquillatge, Leida. No sé avui si vens a completar
el look. Vinc a completar el look, ja. O sigui, anem a parlar per una... M'he posat a mirar Instagram i he agafat una de les nostres Instagramers per excel·lència, la Chiara Ferrani, que està... Bueno, aquesta xica està en tendència total.
Sempre.
I dic, bueno, pues, qui millor d'agafar-li 4 punts de veure com anar aquest Nadal. I a més, ja Nadal, cap d'any, tu.
Ja fem tot el pack, perquè no hi ha programa abans de cap d'any. Exacte.
I aquesta xica sempre l'encerta, vull dir...
Ens donaràs idees de looks sencers, allò,
sí.
Models per portar aquests dies. Cadascú que l'adapti al compromís que tingui.
Correcte. I com no podia ser menys, comencem amb un tot el look de brilli-brilli.
Vinga.
Vam estar parlant amb el tema dels bodys del brilli-brilli, vale? I aquí la senyora Ferrani ja té el look perfecte per aquesta temporada.
Però tot de dalt baix?
De dalt a un traje jaqueta.
Va. Discreta no és.
No.
Com es diu?
Chiara Ferrani.
Home, és una de les...
Sí, home, que m'està parlant de la seva boda, us en recordeu?
Sí, ja,
jo crec que la influencer empresària més important d'aquest sector,
sí, sí, sí. Vull dir...
A nivell mundial.
No, no, espectacular.
És una bloguera.
Sí.
Val.
Correcte.
Molt bé, doncs... Brilli, a dalt i a baix. Traje sense faldilla, camisa, el que vulguin, però a dalt i a baix. Està permès, és Nadal.
I a més, ella, si us el combina, aquest conjunt el combina sense samarreta, amb uns sostens amb transparència, vale? Per tant, que li dona el contrast de brilli, pell i transparències.
Tot.
Tot allà, vinga.
I el que deies fa un parell de setmanes, aquests bodys que surten a fora, no?
Sí, 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 però és que ja no és ni bodys, són sostens.
La llenceria que s'ensenya.
Sí. Sí,
vinga,
sí.
Doncs ja si no ho fas per Nadal quan no has de fer això.
Ja, sí, mira, tu, amb les pantuflis. Bueno, total, se t'ha quedat de per vida, Mònica, ho sento molt. Després, una altra festa que és ideal. A mi aquesta, per exemple, m'agrada molt i jo crec que aquest any me faré amb un d'ells pel dia 24. És un vestit de vellut.
Ah?
Els trobo boníssims. Així, manigueta llarga, faldilleta una miqueta plisada, fàcil, còmodo, pots menjar tot el que vulguis, que allò, com que aquella té la dona...
Això és important,
doncs
eh?
Doncs no passa anar, sí. Saps?
Això és important. Que, doncs, anar una mica ample, perquè, clar, tu t'asseus allà, no? El 24, clar. Quarts de 10 de la nit o a les 9, i fins que t'aixequés, allò, bueno...
I si comences ja a jugar a l'Uno, i jugar ja aquí a fer porres, i coses d'aquestes, ja no... Bueno, com és això, com que no... Mentre se't vagi donant el vestit, allò que dic, aquest, no preta i va, i tu
roba
pots anar.
Que doni, eh?
I dale polvorón, saps el que vull dir? Doncs pues és ideal, saps?
Vale, ara he trobat una foto de l'arbre de Nadal d'aquesta noia,
sí?
Bueno, del seu vestuari, vull dir. I clar, com que està fet amb flash o no sé què, brilla per tot arreu.
Bé, clar, ja. No, ha de brillar.
És que és molt brillant
cosa,
ella, tota ella.
Però apuntin a les tendències look sencer que brilli. Vellut, el vellut també és un clàssic de Nadal que jo crec que no... Cada any està en boga, no? Està en tendència.
Sí, però a més, aquest any jo crec que ja ha fet l'espiral total. Ella, per exemple, aquí fins i tot s'atreveix amb les ombraretes. En porta una amb ombraretes. El trobo boníssim, el conjunt. I amb bota. En vez d'amb sabata de taló, amb bota, que és més còmode i tot. Vull dir que pots fer aquest contrast.
Molt bé. Vinga,
vale?
Doncs més idees.
Després, també, un vestit així, més aviat basiquet, vale? amb faldilleta curta,
sí?
Però que li dones el toc a les mitges.
Ah!
Amb unes mitgetes estampades. que després aquest d'aquí també el trobo superdivertit. A més, aquest any...
Que és el que aquí... porta les botes negres?
Sí, 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 has trobat, els
sí,
has trobat.
Sí, però és que les mitges brillen també.
Sí, bueno, jo crec que això és un... Jo crec
l'haurà
que
posat
això...
ella.
Sí, jo crec que és un filtre, eh? Sí, jo sí, crec sí. que és un filtre.
Però sí que hi ha mitges amb aplicacions així brillants, n'he
sí,
vist.
Sí, ara anava a fer una mica de publi, vale? Però, bueno, la faré igualment, m'és igual. No cobraré d'aquesta publi, que ho sàpiga.
Nosaltres tampoc.
Calcedonia aquest any ha tret una col·lecció realment de mitges que són una monada, que fins i tot tenen unes que porten brilli.
Ah.
Saps? Que porten com a brillantets enganxats, no molts, però porten allò una sutilesa de brillantets. Clar, tu vas, pots anar amb el vestit més senzill, que el pots recuperar del fons de l'armari, per exemple, de fa 2 o 3 anys, que si és un vestit negre d'aquests curtets és un bàsic, doncs tu li fiques unes mitjetes d'aquestes i unes sabates una miqueta alteta, o fins i tot amb unes botes, i ja li dones un look completament
molt
diferent.
Molt nadalenc. Doncs des d'aquí, si els de la marca ens volen enviar sí, un bueno. mostrari de mitges, mitjons també pel Ricard, mitjons tenen mitjons d'home, també mitjons pel Ricard. Nosaltres som fàcilment sobornables en aquest aspecte, eh? Vull dir, no hi ha cap mena de problema.
Després, per exemple, per la gent que no li agrada tant arreglar-se, o sigui, que va una miqueta, fa un sopar o un dinar una miqueta més casual, o fins i tot pel dia de Sant Esteve, que ja estàs una miqueta més cansat d'entre 2 dies, buah, entre menjar, o sigui, dinar, sopar...
Sí, és més informal, potser.
Allò que dius, buah, no puc més, saps? Em ficaria el xandall per anar a qualsevol lloc. No. No fem xandall, però sí que podem, per exemple, fer uns texans així ben monos, i una americana.
Molt bé.
Tu, texà i americana negra, amb uns estiletos, sempre queda bé. Vas arreglat. I si et fa molt mal als peus, com que estàs tu també sentat, doncs t'adres les sabates, que
ja
ningú
està,
nota,
no
i pim-pam-pum, bocadillo d'atún.
Però si el texà està permès, el texà està permès, senyora i senyor, sempre que el combinis amb una cosa, pot ser una camisa més arreglada, una americana,
sí.
i pots anar amb texans perfectament.
Correcte. Mira, aquí potser ho podríem enllaçar amb el tema dels bodys. Aquí podríem ficar un body d'aquests tipus blusona, i ja vas amb el texà, un body d'aquests que t'arregla i l'americana damunt. Que tens calor i tal, doncs t'adres l'americana, vas amb la part de dalt del body, i que et queda ja blusó, i vas pues, molt arregladeta, perquè realment tenim el dia de Sant Esteve, que és un dia tonto, que és aquell de dir, uf, és que si ja és el tercer dia, mare meva, i també, per exemple, el dia 1, que dius, ostres, amb la ressaca, de sortir, etcètera, etcètera, que t'apeteix anar una miqueta més còmode i no arreglar-te tant.
Clar, i que no és el mateix que de dia que de nit, també, no?, en aquestes festes, o sigui, els que són dinars, no?, és una cosa més... No es dona potser tant el brillo, en aquest cas, al migdia, no?,
sí.
Doncs també és una opció. El texà, molt bé, m'agrada aquesta idea, m'agrada, eh?
Bueno. Aquesta està...
Has captat la meva atenció.
I, bueno, i me queda per un mes?
Sí.
Sí? Pues mira, també tenim els pantalons així, que si ja vols ser una miqueta més estremada, tenim el metalitzat que vam comentar la setmana passada, que ficàvem als ulls, pues també el podem transportar als pantalons, o amb una blusa. O sigui, transportar el tema del metalitzat amb una peça de roba.
Uh-huh.
Que aquesta d'aquí, pues, depèn com ens la combinem. Podem, per exemple, si és un pantaló, podem fins i tot amb una blusa blanca o amb una samarreteta bàsica blanca amb algun logo i una bamba o una sabata així més estremadeta, ja també te don un estil una miqueta més d'arreglar, però que també és bastant còmodo.
Molt bé, doncs jo crec que per tots els gustos, eh? O sigui, per la gent que potser li agrada més, no?, arreglar-se, la gent que li agrada més informal, has donat allò, idees, pinzellades, amb peces que jo crec que... Bueno, excepte el traje aquest sense de brill i brill, jo crec que la majoria de peces les podem tenir més o menys a casa, eh?
I no podem descartar tampoc els leopardos, que aquest any també és molta tendència, vull dir, que m'ho havia deixat. Vull dir, ens en recordem també, doncs, que tenim, per exemple, tant en jaquetetes, per fer tipus twinset, que jo... Mira, l'altre dia ho estava veient i vaig dir, ostres, aquest conjunt és moníssim, perquè, per exemple, pots ficar uns pantalons negres bàsics amb una samarreteta bàsica i a damunt un tipus boxer, una jaqueteta de boxer d'aquestes primetes d'interior amb leopardo i també un collaret així ben estremat i ja doncs, te queda una mica més arreglat i ja vas en tendència. I tampoc no vas tan arreglada, vas una mica més esport
més
per aquests dies que queden així una miqueta ja que tu estàs més cansada i tal.
Molt bé, doncs escolta, idees per aquests dies de sopars, dinars familiars, que ja ho tenim a sobre, això. Per tant, Aleida, com que ja no et veurem fins al 2019, ens hem de felicitar ja el Nadal i l'any i tot.
Bon Nadal.
És curiós,
no?
Un 18 de desembre, però
és estrany, però cau així, eh? Els dimarts vinents és festa, no tindrem programa, per tant...
Jo quan vaig veure que no podíem fer la Pedrochi, ja m'ha
dut. El gener se'n pot parlar. El gener se'n pot parlar, tu no pateixis.
Bon Nadal i bona entrada d'any, Aleida.
Això, Aleida.
Igualment. per tots vosaltres i moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada. Don Ricard, bé, tu i jo i encara ens queden dies, sí, no, i ens el felicitarem encara, sí. El Nadal. Acaba de passar bon dimarts.
Fins demà.
Adéu.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes, 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esports a 51 euros. Punt, 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Reial Club Esportiu Espanyol. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada. Ja a la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 euros. Calendari patrocinat per Ilumax LED Solutions.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Tienes problemas en los estudios? ¿Te cuesta concentrarte? ¿No sabes estudiar? ¿Sacas buenas notas pero podrías obtenerlas mejores y con menos esfuerzo?
El método del Instituto Pascal te ayudará a aprobar tus asignaturas. Aprovecha ahora, tienen cursos de Navidad en casi toda España.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tus cartas y llegan directamente a Papá Noel o a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes, 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esports a 51 euros. Punt, 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs n'hem guanyat una mica de graus ara mateix, ja fregant els 8 graus a la ciutat de Lleida. Dimarts 18 de desembre del 2018, 3 minuts per sobre de 2:15, directe cap a les 2, com tots els dimarts. i darrer en aquest 2018 amb la tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre, amb la Marta Gispert, del PDeCAT Unió. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantada d'estar aquí.
Josep Maria Baiget, d'Esquerra Republicana. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Molt bé, home, bon dia.
La Carme Valls, del PSC. Carme, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon migdia.
José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal, com esteu? Bon dia, bona hora.
I amb la Eva Lega, de la Crida CUP. Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Mira, avui és un d'aquells dies en els que comencem sense cap mena de tema. O sigui, res, no tenim res preparat ni res. Obrim micròfons. De temes n'hi ha molts, però no n'hem triat ni un. Ara, sí que us dic una cosa. Us faré parar com a 3 o 4 minuts abans de les dues, perquè ja sabeu que dimarts vinent és Nadal i per tant us donaré festa, que l'altre dimarts és Cap d'Any i que també us donaré festa i per tant no ens tornarem a veure fins al 8 de gener, que sembla lluny.
Pensava que ens volies fer cantar una Nadala.
No, ho vaig pensar.
També ho faríem, no?
Però com que no us havia avisat, no. Avui us faré aturar 2-3 minuts abans de les dues perquè m'agradaria que marxéssim d'aquí i en que tots poguéssiu doncs, demanar que tinguin un bon Nadal als oients. Val. Que cadascú dels altres ho pugui fer i acabem en pau, com sempre. Que aquesta tertúlia sempre s'ha caracteritzat per això. Dit això, notícies tristes que tenim. Es va confirmar sembla que s'ha confirmat la mort violenta d'una nova dona al país. No se sap hores d'ara si en mans d'un home o no. Però vaja, que aquestes morts violents, parlem d'aquesta professora que l'havien destinat a un poble de Huelva, crec, i que, bueno, havia desaparegut i que s'havien encès totes les alarmes, s'ha trobat ja el cos, ha desaparegut el mòbil. En fi, és una més. Això és el que dèiem ara fa uns minuts abans de començar la tertúlia. Per desgràcia, és una més. Estem acabant el 2018 i no sembla que hi hagi massa esperança de que la cosa s'estacioni o comenci a baixar. No sé com ho veieu.
Bueno, clar, quan tu dius, clar, és una conversa que desgraciadament ja s'ha tingut massa vegades. Jo crec que s'ha de fer un pensament tan radical de que això s'ha de parar ja i que només se pot parar des de l'educació, que no hi ha cap altre de dir les dones hem d'aprendre defensa personal, bueno, se'n podem aprendre, les dones hem de deixar de córrer, no, les dones hem de canviar l'educació de manera immediata, ja. Vull dir, jo crec que això ja no pot esperar més, no podem esperar més, no, jo no vull tindre, ara comentava, clar, dius, què faria jo si tingués una filla? Hòstia, és que només de pensar-ho se me fica la pell de gallina, no? I nosaltres, jo tampoc no sóc tan gran, una mica, però tampoc tant. I, ostres, fa 4 dies no en teníem tanta de por. Algo ha canviat, i això ho hem de fer marxa enrere. Això ho hem d'aturar ja. No se m'acudeix res més.
Polítiques públiques, primer de tot, considerar aquests assassinats com a directament terrorisme contra les dones. Això hauria de ser un inici. D'altra banda, en polítiques públiques. Després, ja no només aquests assassinats que hi ha, vam presentar proposta de resolució perquè cada vegada que hi hagués un assassinat onegés la bandera de la ciutat a mitja asta, que ho va fer l'Ajuntament, i d'altra banda, ja no és només els assassinats, sinó la violència que es perpetua contra les dones. Estem darrere d'un centre d'acollida per dones maltractades que encara no està solucionat i que està encara sobre la taula, i d'altres temes...
Eva, d'aquest tema, hi ha dates d'aquest tema, almenys? Hi ha dates d'execucions o no?
No, precisament. Que, sí, avui sí. Hem tingut comissió de serveis a les persones, d'allí venim la Marta i jo, i el Josep Maria... No, el Josep Maria no, la Marta i jo. Sí, tens raó. Tu i jo estàvem a urbanisme. Bueno, la Marta i jo sí venim de la comissió també, després d'urbanisme, jo de serveis a les persones, i allí precisament s'ha aprovat el plec de condicions després de que hi hagi hagut unes modificacions, perquè el primer plec que es va passar a la comissió donava un 75% al tema econòmic. Llavors, molts grups, entre altres el grup municipal del Partit Popular, vam denunciar que el tema econòmic no podia tindre un 75% de puntuació, que s'havia de donar prioritat al pla d'actuació, a altres qüestions que eren més importants. Avui, per tant, s'ha fet una comissió extraordinària a la que ja estava el ple de condicions modificat amb aquest sentit, no?, en donar menys puntuació a l'aspecte econòmic i més al pla d'actuació i altres temes que considerem que són més importants. Per tant, la data és que a partir d'aquí el plec de condicions, una vegada aprovat en el ple, a partir d'aquí doncs hi ha els plaços, suposo, que marqui la pròpia llei de contractes, no?
Perdó, que havia tallat a la Eva.
Sí, disculpeu, sí, però...
No, ja està bé, ja està bé, no. Clar, per nosaltres és insuficient. Nosaltres apostem per un centre d'acollida públic, 100% públic, perquè forma part de les polítiques socials i entenem que això no es pot... No considerem que es pugui externalitzar. Cal que se'n tingui un control i cal que sigui suficient per la demanda, que no ho serà.
No sé si té
a veure... Com està sobre la taula, que tampoc he estat a la comissió jo avui, tampoc no sé com
no
està.
No sé si té a veure amb el mateix. Avui l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha estat aquí amb nosaltres i, entre d'altres coses, ha parlat de la voluntat en tres punts d'actuació per la ciutat de Lleida d'aquí al maig, i un d'ells era tractar el tema del civisme, perquè sí que s'ha detectat que a Lleida, que tradicionalment és una ciutat cívica en la que no hi ha problemes, sí que s'ha detectat doncs un increment d'incivisme, de moment, cap al mobiliari. Però no sé si això ho podem lligar en el que hi ha alguna cosa a la societat, un gamberrisme creixent, ho dic d'aquesta manera, i lligar-ho amb això altre.
Home, gamberrisme creixent,
no, eh?
No sé, potser...
Jo crec que el civisme és un diagnòstic
una mica cosa, però sí,
no,
sí que
no
hi ha
civisme. No té res a veure amb l'agressió, en aquest cas.
No, correcte, sí, però a estadis baixos. És a dir, la persona que és incívica amb el mobiliari urbà...
una persona pot ser incívica amb el mobiliari urbà,
no sé si al cap dels anys
o
al cap del temps pot acabar escalant.
No, però a veure, una persona pot ser incívica amb el mobiliari urbà, molt rebutjable, molt malament, vull dir, si el té que reeducar, etc i tal, però no té res a veure amb una agressió, amb un assassinat.
Correcte, no.
Sí, però me sembla que hem canviat de tema, no?
Dic, no té res a veure ara, però dic que no sé si una persona...
No barregem termes, no?
A veure, que no m'he explicat bé.
Induïm a la confusió i es
greu. No té res a veure ara, però no sé si una persona que per naturalesa és incívica amb el mobiliari, per exemple, pot acabar sent, en un futur, una persona que acabi menyspreant una altra persona.
No, jo crec que l'arrel del problema és un altre.
Aha.
Un és, forma part, com aquí s'ha dit, d'un tema educatiu. Sí, segurament. Més aviat és un tema de models que segueixen i que venen des de casa, perquè, òbviament, a l'escola això es treballa i es treballa moltíssim, amb la igualtat i amb totes aquestes qüestions. Jo penso més aviat que és un tema de models des de casa i, com aquí també estàvem parlant, fora de micro, de models que es reprodueixen doncs, a les xarxes socials, a les televisions, etc. I que jo crec que des d'aquí sí que es podria legislar per fer un tema preventiu i didàctic o educatiu. I també d'acord, Eva, que des de Lleida hem d'actuar a posteriori quan s'ha produït la conseqüència d'aquests actes terribles. Però, insisteixo, separem el tema d'incivisme amb un tema que és absolutament, en alguns casos, pot ser fins i tot un tema doncs, de malaltia. Bé, pot ser. I
en el cas de maltractaments,
Sí, estic parlant de maltractaments
no
i la violència a les dones, que sempre ha existit, sempre ha existit...
En capes altes de la societat.
Moments, correcte, en alguns moments s'ha denunciat i en altres no es denunciava. Llavors, entenem violència contra les dones qualsevol tipus d'agressió psicològica o física i que sigui, doncs, per anar en contra de la voluntat d'una dona. Quan una dona diu no, inclús quan no pot dir no, és no. Per tant, jo crec que s'hi ha de treballar moltíssim, no hem avançat gaire, malauradament no hem avançat gaire, i en el cas que dèieu, els que tenim, filles, doncs el patiment és constant, i és una injustícia, i ella m'ho diu, mare, és la meva ciutat, puc anar per on vulgui, a l'hora que vulgui, de la manera que vulgui, dic no. Això seria la teoria, i això seria lo desitjable, però malauradament una dona ha de prendre moltíssimes més precaucions quan surt de casa que un home.
Josep Maria.
Bueno, jo sempre, amb aquesta temàtica, que jo sempre he dit que em vaig fer combatiu a favor del feminisme quan vaig ser pare d'una filla. És a dir, per una qüestió purament em va obrir els ulls, no? El fet de tenir una filla. Per molta educació i molt debat i vinc del món sindical, que aquestes temàtiques sempre s'han treballat i s'hi ha treballat sobretot pel tema del sostre de vidre, les escales salarials, que són temàtiques que van aparellades, perquè si tu no disposes d'una autonomia econòmica en el sentit de ser totalment autònoma o lliure, dies-li com vulguis, ja és el primer pas per a estar sotmesa a una altra persona de diferent sexe o de gènere que pot arribar a manipular la vida, no? Per tant, la meva condició de feminista lluitador va ser en aquesta condició. Dit això, fet aquesta aportació, jo crec que l'educació, ja no cal dir-ho, però això no és en aquest tema, és en tots els temes, la convivència, la tolerància, la solidaritat, són els valors que a l'escola s'han d'incloure. Però en aquesta temàtica concreta tenim assignatures pendents i tots sabem que encara tenim uns mitjans de comunicació escrits, per posar un exemple, les últimes pàgines d'alguns diaris encara estan amb aquests tics de que el cos de la dona amb diners es pot fer el que es vulgui. Això són coses que cal continuar batallant-les per a erradicar-les, per posar un exemple molt senzill, i en els mitjans de comunicació audiovisuals i sobretot amb cadenes privades o amb cadenes que no disposin de consells de l'audiovisual, per posar un exemple, encara es veuen programes manifestament millorables, per no dir vergonyants. El que parla, per sort, no és telespectador, però potser a mi és el que menys m'ha de preocupar no ser-ne telespectador, sinó de gent que, per les raons que siguin, no tenen una formació podríem dir sòlida i consolidada, que consumint aquests productes doncs encara estan una mica atrapats en aquest feminisme comercial, audiovisual que tenim a la societat.
Per portar-ho al terreny municipal, perquè evidentment parlem d'un problema mundial, per entendre'ns, però estem en una tertúlia municipal, des d'un ajuntament d'una ciutat mitjana com Lleida, perquè clar, parlem d'educació, però clar, l'Ajuntament té competències fins a cert punt dins de l'educació. Què s'hi pot fer des d'un ajuntament com Lleida?
Pues mira, hi va haver una moció que va decaure, que no es va guanyar, que era senzillament les línies d'ajuts municipals a mitjans de comunicació, si tenien aquestes praxis de publicitar el comerç a l'engròs de les dones, per dir d'una manera molt barruera i molt políticament incorrecta, doncs no tindrien accés a aquestes línies de subvenció, per posar un exemple. I això
es va aprovar o no?
No.
Hi va haver uns grups que amb el Birle Birloque doncs van dir que no hi donaven recolzament. És un exemple entre tants, no? Tu ja em parles de què es pot fer des de l'Ajuntament, aquesta seria una. L'altra és la que s'ha estat comentant aquí, dels casals aquests, però això ja és el remei al problema, no? És a dir, és atendre aquella persona, entenc jo, quan ens comentàveu, maltractada. Mm-hmm. Però l'altre seria això, és a dir, les administracions, tant la local, l'autonòmica, l'estatal, l'europea, tenen dos eines. A la mà esquerra tenen la pastanaga i a la mà dreta tenen el barró. I amb aquestes dues eines es governa el món. I l'Ajuntament, aquí, la pastanaga és les polítiques de donar ajuts a mitjans de comunicació, però amb el barró de restringir aquests ajuts si s'estan endegant o si es posen en marxa activitats o actituds o publicitats que no estarien dintre dels cànons en la temàtica que ens ocupa.
Jo crec que des de la...
Dolors López i José Luis, sí. I em demaneu
torn. Jo crec que des de l'Ajuntament es poden fer coses, no? En primer lloc, sí que voldria puntualitzar que aquí s'ha parlat, la Carme ha començat parlant d'educació, jo estic absolutament d'acord, no? Tu, Marta, ho circunscrivies únicament a l'escola i defensaves a l'escola dient a l'escola ja es treballa. Però jo crec que quan parlem d'educació s'ha de parlar en un sentit més ampli. L'escola és molt important, però la família també, els valors que es donen a la família, independentment de lo que també es pugui fer a l'escola...
Sí, he parlat d'escola i a més
són bàsics,
família,
no? Per tant,
socials,
per mi el paper de l'escola és molt important, però penso que el paper de la família i dels valors que una família vol inculcar als seus fills encara és més important. Ajuntament, què es pot fer des d'un ajuntament, d'una ciutat com Lleida, per d'entrada evitar o intentar prevenció i després actuació, no? Perquè són les dues coses. Jo crec que prevenció, poca cosa més es pot fer que no siguin campanyes de sensibilització, xerrades, campanyes pues, amb díptics, sobretot, i alguna cosa s'ha fet quan hi ha hagut esdeveniments multitudinaris, com és la plec, etc. No? Però la prevenció és molt important, però després el que també s'ha de fer és, per exemple, que totes aquelles persones, guàrdia urbana, sobretot, que poden treballar amb una dona, perquè aquí hem començat parlant d'un assassinat, però no podem obviar que també hi ha molts casos, la majoria, afortunadament, de dones maltractades que denuncien i que finalment no acaben mort, però que se li ha de solventar i se l'ha de protegir i se l'ha d'ajudar. I des de l'administració més propera al ciutadà, que és un ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida, se li han de ficar tots els mitjans perquè aquesta dona estigui protegida, emparada i que pugui sortir endavant, no?
José Luis.
És un tema tan complex que de passa a l'àmbit municipal. L'única solució a nivell d'administració pública, al meu entendre, seria que hi hagués una actuació concertada des de l'àmbit local, passant per la Generalitat i el govern central. Aquesta és l'única manera de posar en marxa mesures que siguin efectives. És evident que després de l'assassinat de la Laura Luelmo, que és un fet que hem de condemnar de totes totes, colpidor, i que ens afecta i que és objecte de conversa, doncs aquí en podem parlar hores i hores amb la bona intenció, amb la millor intenció del món. Però vaja, hem de reconèixer que un ajuntament sol, no només el de Lleida, qualsevol altre, si actua en solitari, la seva potestat i les seves possibilitats de posar en marxa mesures que siguin efectives de debò, doncs són molt limitades, perquè ja d'entrada un ajuntament no té la potestat de fer canvis en la llei ni en el codi penal, i aquesta és una de les potes, no? Una de les claus, no? Per que de debò doncs, es posin en marxa mesures que siguin veritablement efectives. Des de l'Ajuntament, polítiques socials, augmentar també la seguretat i, entre tots, doncs, fer de Lleida una ciutat segura. De fet, la Guàrdia Urbana doncs, fa veritables esforços i se presenta allà sempre que la criden, però és evident que, a veure, la casuística és tan variada que no podem arribar a tot arreu, però vaja, des de seguretat, educació, i la educació no només des de l'escola, vull dir, tots som copartíceps, en certa manera, de l'educació. Fins i tot vosaltres també, com a mitjà de comunicació. Els mitjans de comunicació avui dia exerceixen un paper clau, i més encara amb un efecte multiplicador que tenen les xarxes socials i la influència que exerceixen en el conjunt de la societat. I, sobretot, jo vull apel·lar a la prudència, no? Perquè, clar, després d'un fet com aquest, doncs, de vegades surten alguns comentaris fora de lloc i sobretot després de lamentar, no?, un fet com aquest i una mort d'una dona, primer prudència respecte als seus familiars i amics, i després a partir d'aquí doncs ja continuar intentant trobar millores solucions i efectives de debò entre totes les administracions.
Però per fer una mica de debat el que deia el José Luis.
Perdó, no.
Sí.
Clar, em van demanant la paraula Eva, Marta, Carme i Josep Maria.
No, seré breu. Nosaltres ho plantegem directament un ajuntament feminista. Això vol dir una transformació macro, absolutament, en totes les estructures. Jo sí que crec que sí pot fer molt l'ajuntament. Els jutges, el que va passar amb la manada, nosaltres, això l'ajuntament no ho pot arreglar. No. Però sí, la societat pot canviar i pot canviar la perspectiva dels jutges, que és el que s'està fent, i ho vam veure el 8 de març passat, un 8 de març que va ultrapassar totes les expectatives i tot el que qualsevol persona s'hagués pogut plantejar. Això que vol dir que la societat vol canviar. La societat planteja el feminisme, i sí que li pertoca, sí que penso que li pertoca a l'Ajuntament, al municipi, aquella institució més directa a la ciutadania, perquè faci polítiques que transformin. I, per tant, polítiques feministes transversals a totes les regidories, i d'aquí a escala anar baixant a la ciutadania. Però que de fet és al revés, que la ciutadania que ho està demanant, i és de dalt l'Ajuntament a que li pertoque correspondre amb aquesta ciutadania. Altra banda, diu, la família també. Sí, la família, però és que la família no les podem controlar. Si de famílies masclistes n'hi ha moltíssimes i a l'ordre del dia està, pares que maltracten a les seves, dones, els seus fills joves, per tant, hi ha una responsabilitat estatal, que diguéssim, no? I que pertoca amb aquesta, a l'Ajuntament transformar. Per tant, Ajuntament feminista.
Marta.
Sí, jo penso que des de l'Ajuntament sí que es pot fer, doncs, una política de, doncs, de recolzament, d'ajut, com a conseqüència de el que estàvem dient abans, no?, dels maltractaments, etcètera, etcètera, però sí que també es pot fer una política preventiva, unes campanyes de sensibilització, com aquí es venia dient, però sempre ultrapassant el que és estrictament l'àmbit municipal. Crec que és molt important anar de bracet amb totes les altres administracions, perquè hem d'arribar, doncs, a l'empresa privada, hem d'arribar a l'administració en general. Em refereixo que tots, però sobretot els homes, són els que han de captar, doncs, són els primers clients d'aquestes campanyes, perquè les dones ja n'estem totes desensibilitzades. Per tant, s'haurien de fer campanyes, doncs, en fi, que toquessin aquell puntet dels homes, doncs, que no veuen segons quines circumstàncies, uh-huh. Perquè en el nostre dia a dia ens trobem amb molts fets concrets que, doncs, molesten amb una dona. Ho dic així, suposo que m'enteneu, no?, a què em refereixo. I en aquella mateixa circumstància hi ha homes que també ho estan veient i no ho estan visibilitzant. M'explico el que vull dir. El que em vull referir és que des de l'Ajuntament sí es poden fer campanyes, sí es poden fer campanyes de sensibilització, però que no hem de perdre de vista que amb qui més hem d'arribar, amb qui majoritàriament hem d'arribar, són els homes. I jo potser encara diria més, a la gent jove, als nois joves. Estem fent campanyes aquí, quan hi ha les festes municipals, les festes de nit. S'ha de continuar percutint amb el tema de, doncs, quan es surt per la nit, el tema de, doncs, la restauració de nit o els bars de nit, etc, etc, perquè aquí sí que veig, doncs, que s'hauria de, el que deia, no?, doncs, fer aquesta especial sensibilització.
Mm-hmm. Carme i Josep Maria.
Bueno, jo no,
com havia demanat la paraula abans, i tanca el Josep Maria.
Vale, jo seré ràpida. Jo sé que, per raó, la Eva, jo crec que es pot fer molt des de l'Ajuntament. Jo crec que hi ha hagut un canvi important a l'Ajuntament. Jo crec que, bueno, important. Clar, que ens agradaria que fos més? Sí, segur, a mi també, a mi la primera, segur. Però bueno, jo crec que els petits canvis també s'han de reconèixer, no? Vull dir, el tema de la Guàrdia Urbana de peu, que això, bueno, dona certa seguretat, que s'ha de feminitzar l'Ajuntament? Sí, crec que sí, és cert. Però estamos en ello, Jo crec que per part del nou alcalde, del Fèlix, ell és una cosa que té molt clara, que tampoc és fàcil, que tampoc és fàcil, que no són coses que es poden fer d'avui per demà, però sí és cert que les polítiques municipals han de ser les polítiques de proximitat i les que ajudin a que tot això se comenci a erradicar. Tota la raó.
Josep Maria.
Bueno, no, abans m'he sentit interpel·lat per José Luis, perquè ell, quan menciona els de Ciudadanos, amb tots els respectes, José Luis, teniu aquest tic, no? És a dir, són bastant cartesians, és a dir, competències municipals, les que convinguin i les que marqui la llei de bases de règim local.
No, coordinació, clar.
D'acord, però jo vaig més enllà de la coordinació. Coordinació, òbviament, s'ha de tindre amb totes les administracions. Jo vaig més enllà en el sentit que hi ha una figura política que és la moció, i la moció, que de vegades pot semblar, lamentablement, que és un brindis al sol, és la base, és el pilar que interpel·la altres administracions que tenen capacitat legisladora o legislativa, com es vulgui dir o com calgui dir-ho, com serien el Parlament de Catalunya o ara encara el Parlament de l'Estat espanyol. Per tant, els ajuntaments poden fer molt més i poden incidir en polítiques de modificació de lleis que es cregui des de l'empoderament feminista i es cregui des de les persones que tenim aquesta sensibilitat o aquest compromís tant a la família com al carrer, com a pares i en aquest cas ara com a polítics, que cal millorar, com és el que es va visualitzar amb el tema de la manada, per posar un exemple. I ara aquí, interpel·lant a la companya, a la Marta, amb el tema d'educar els nois, jo crec que, òbviament, però a casa nostra, i baixo molt en un terreny molt concret, aquí sí estem educant i empoderant és a la filla. És a dir, no estem esperant que la contrapart vingui educada, sinó que la part femenina i feminista ja va ben empoderada perquè no toleri i no deixi passar i sigui un element actiu i proactiu en el sentit de, en el dia a dia, tindré molt, molt clar el ara no, o el no toca, o el això no, o el això sí, en aquest sentit. I és un sumatori sí, a lo que deia la Marta.
Però desgraciadament no va així, no, no prou. Funciona així. Desgraciadament, quan l'atac és violent i físic,
sí, clar,
no n'hi ha prou amb l'empoderament.
Però
no
el que vull dir és que, per una banda, també ens armem i ens rearmem en aquest sentit, no esperar només lo altre, sinó que
no esperem res,
sí, però són els pares amb fills.
Jo crec que parlem tots el mateix, però no ben entès.
Que ens quedeu un minut i entre sis, no sé com ho fareu per
cantem.
Us podria fer cantar, però no tinc ara una Nadal aquí a mà. Ja m'ho deixo pendent per l'any vinent. Però escolta, no sé si voleu desitjar bon Nadal.
Home, evidentment, sí. Jo... Bon Nadal a tothom, disfruteu de les festes i sobretot de la companyia.
Aprofiteu aquests dies per descansar, per estar en família i per ser feliços.
Molt bon Nadal, ja que hem parlat d'aquest tema, per un 2019 en el que cada nena i cada dona que surti de casa torni sana i salva.
Aquesta l'he vist molt avui a les històries de WhatsApp.
Era això.
Jo, presos polítics a casa i prou desnonaments i bones festes.
Doncs mira, m'has enganxat a la mateixa idea al cap. Jo desitjo que els presos polítics puguin tornar a casa per passar aquestes festes amb els seus familiars i un record molt especial a les persones que passaran soles aquestes festes. Una abraçada.
Josep Maria.
Jo, òbviament, el tema del retorn dels presos polítics és inqüestionable i, per l'altra, que les polítiques i els acords de París per frenar o mitigar el canvi climàtic siguin d'una vegada efectius i efectistes.
Doncs escolta, jo us agraeixo a tots que, com sempre, sigueu puntuals a les cites del dimarts. Marta, Josep, Carme, Dolors, José Luis, Eva, gràcies, bona setmana.
Bona setmana a tothom.
Bon Nadal. Bones festes. Tots a la vegada, bon Nadal.
Bones festes.